Bon dia, reobren l'aparcament de Can Serra a la Fageda d'en Jordà.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
També s'ha procurat millorar la integració paisatgística. Era una explanada on sense pràcticament cap tipus d'arbrat. El que s'ha procurat és donar-li una estructura que ha permès una plantació d'arbrat que, bueno, quan progressi i tot plegat evolucioni, pensem que ajudarà a cosir molt més i a integrar paisatgística molt més aquell recinte.
És el director del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa, Xavier Puig, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Després de gairebé 7 mesos d'obres, l'espai permetrà als usuaris moure's de forma més ordenada i entenedora. A banda de facilitar la circulació, també el farà més segur. Ara l'aparcament tindrà capacitat per un centenar de vehicles, la mateixa que tenia fins fa uns mesos. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dilluns 13 de novembre de 2023.
El dia en 4 minuts.
La meitat de les persones ateses pel Centre d'Atenció a les Drogodependències de la Garrotxa hi van acudir per problemes amb l'alcohol. Són dades que han donat a conèixer els centres d'atenció primària d'Olot, coincidint amb el Dia Mundial sense Alcohol. La Fira Orígens, com a eina per donar a conèixer nous productes. Aquest és un dels avantatges que veuen alguns productors locals d'aquest espai alimentari que arriba a Olot aquest mateix cap de setmana. El Festival Lluerna ha estat un dels grans protagonistes d'aquest cap de setmana a casa nostra i ha estat també un gran aparador pels estudiants de l'Escola d'Art d'Olot. Professors i alumnes del centre destaquen que la seva participació apropa els joves al món laboral. Un llibre recopila la trajectòria professional de l'escultora Rosa Serra. Amb 79 anys assegura que mai ha estat una persona de fer balanços i que bona part de la seva vida se l'ha passada treballant. En esports, la Unió Esportiva Olot perdona i ho paga amb la primera derrota de la temporada per 0-1. Els olotins van desaprofitar nombroses ocasions de gol, es van quedar amb un home menys per l'expulsió d'Urri i van perdre per culpa d'un gol del Prat al temps afegit. En hoquei patins tampoc grans notícies perquè a l'hoquei Olot no es veieix els fantasmes a fora de casa i va caure per 3-2 a la pista del Sant Feliu de Codines. Un hat-trick de Yepes i un hoquei Olot gris van suposar la segona derrota del curs dels de Jordi Garcia. I en tenis taula, això sí, bones notícies per al club tenis taula Olot que liquida l'Alzira i s'erigeix com la gran revelació de la superdivisió. L'italià Marco Rec ha sigut l'últim fitxatge en debutar i ho ha fet en victòria aquest divendres, també amb gran paper d'Arnau Pons i també l'ucraïnès Ejmudenko.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. El debat per investir Pedro Sánchez serà dimecres o dijous en plena campanya antiamnistia. La presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, ha anunciat la data del ple en què s'espera que el líder socialista surti reelegit president del govern espanyol. Ayuso admet que ha difós una foto antiga com si fos de la manifestació contra l'amnistia. La presidenta de la Comunitat de Madrid ha convertit a les xarxes la imatge d'una manifestació contra el govern de Sánchez del gener per referir-se a la d'aquest diumenge. Rodalia suspèn els últims trens al dia R2 entre Castelldefels i Vilanova per obres. L'afectació serà fins al 21 de desembre i hi haurà un servei alternatiu per carretera. La Sagrada Família il·lumina les quatre torres dels evangelistes fins després de Nadal. L'encesa de llum s'ha fet per celebrar que s'han completat les torres dels evangelistes Joan i Mateu. A la pàgina internacional, uns 40 palestins amb nacionalitat espanyola a punt de sortir de la Franja de Gaza. Ho ha dit el ministre d'Afers Exteriors després que els 150 hispanopalestins que queden a Gaza acusessin el govern espanyol de no fer prou per ajudar-los a marxar. I Daniel Sancho admet ara haver esquarterat però no assassinat Edwin Arrieta a Tailàndia. El fill de l'actor Rodolfo Sancho, de 29 anys, també ha negat haver destruït el passaport del cirurgià colombià amb qui estava de vacances a Tailàndia.
Música.
Avui en l'apartat meteorològic comença la setmana a casa nostra amb una borrasca atlàntica que portarà alguns núvols però no precipitacions. Pel que fa a la temperatura, continuarà per sobre dels valors climàtics que tocarien en aquesta època de l'any. Durant el dia d'avui tindrem màximes de fins als 23 o 24 graus a la Garrotxa del Ripollès. De cares a demà, la dinàmica no variaria. Els núvols seguiran apareixent però sense deixar pluges a gran part del país. Dimarts al vespre, això sí, les precipitacions podrien arribar al vessant nord de l'Aran i l'Alt Pirineu. Durant aquesta setmana assolirem el pic d'aquest estiuet enmig de la tardor.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns, 13 de novembre de 2023, i avui comencem parlant de la reobertura de l'aparcament de Can Serra, a la Fageda d'en Jordà. Després de gairebé 7 mesos d'obres, l'espai permetrà als usuaris moure's de forma més ordenada i entenedora. A banda de facilitar la circulació, també el farà més segur. L'aparcament tindrà capacitat per un centenar de vehicles, la mateixa que tenia fins ara. Ens dona més detalls en Gerard Puigdemont.
El mes d'abril va tancar per obres l'aparcament de Can Serra, la principal via d'accés a la Fageda d'en Jordà per a molts visitants. Mig any després, l'aparcament torna a estar obert amb les millores fetes, unes millores de reordenament de l'espai que, segons el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, farà que sigui més funcional i entenedor a l'hora de moure-s'hi. En parla el seu director, Xavier Puig.
I una cosa que passava i que molestava bastant és que, per una banda, el paviment era molt poc transitable, era molt incòmode, però per altra banda es barrejava tot, es barrejaven cotxes, es barrejaven vianants, els vianants havien de caminar per la zona de circulació dels cotxes, llavors això el que s'ha procurat és separar, fer aquesta separació entre aparcament, el que és l'espai del vehicle i el que és l'espai del vianant, de tal manera que ara l'aparcament té quatre camins, és a dir, té quatre línies de cotxes, d'aparcaments, i cada línia d'aparcaments té la seva via d'evacuació de vianants. Per tant, això que porten directament tots al centre d'informació.
Tardes època forta de turisme en aquesta zona de la comarca i amb les obres finalitzades es torna doncs al funcionament normal pels turistes que venen a visitar la Garrotxa. A l'aparcament hi continuen cabent una mica més d'un centenar de vehicles, 118 exactament, i amb les millores es busca també millorar l'aspecte de l'aparcament per tal que sigui més amable amb el paisatge a banda de poder maniobrar millor.
També s'ha procurat millorar la integració paisatgística. Era una explanada doncs, sense pràcticament cap tipus d'arbrat. El que s'ha procurat és donar-li una estructura que ha permès una plantació d'arbrat que, bueno, quan progressi i tot plegat evolucioni, pensem que ajudarà a cosir molt més i a integrar paisatgística molt més aquell recinte.
Ara, doncs, les persones que vulguin accedir a la Fageda deixant el seu vehicle estacionat en aquest aparcament ja ho poden fer, tot i que des del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa segueixen animant a fer servir el rumbus per arribar en aquesta zona del Parc Natural amb l'ànim de col·lapsar menys la carretera Santa Pau i el propi aparcament i a la vegada tenir més cura del medi ambient.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes. La meitat de les persones ateses pel Centre d'Atenció a les Drogodependències de la Garrotxa hi van acudir per problemes amb l'alcohol. Són dades que han donat a conèixer els centres d'atenció primàries d'Olot, coincidint amb el Dia Mundial Sense Alcohol, previst per aquest dimecres. Per conscienciar la població, han fet un qüestionari aquest dilluns al Mercat d'Olot per conèixer els hàbits de consum de la població. Aniel Puigvert.
L'alcohol segueix sent la droga més consumida tant per adults com per joves a la nostra societat. Durant el 2022, el Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències de la Garrotxa Garrotxa va atendre un total de 71 persones per abús de l'alcohol. És per això que des del Cap Olot han organitzat un punt informatiu per conscienciar i informar dels perjudicis que pot tenir consumir-ne en excés. Aquestes enquestes permeten a les persones saber quin és el seu grau de consum. Ho explica la infermera del Cap de Sant Miquel, Verònica Estudillo, i la referent de benestar emocional comunitari del Cap d'Olot, Gemma Gravalosa.
Com que el que volem el dia d'avui és conscienciar bàsicament del consum d'alcohol, el que farem serà fer el càlcul del consum que estan fent, no? I amb aquestes quatre dades sabem si aquesta persona està fent un consum considerat baix risc o un consum d'alt risc. Llavors els donem una mica d'informació sobre què és, quan es considera el risc, quan no, i com podem saber-ho, i eines i recursos.
S'entén per un consum de baix risc si un home beu menys de 4 cerveses, gots de vi o copes de cava al dia. En el cas de les dones, les xifres es redueixen a la meitat. Si es consumeixen més de 2 begudes alcohòliques destil·lades al dia, com el whisky o la ginebra, es considera que ja entrarien en el grup del risc.
Des d'aquest punt de vista, clar, és que és una droga que és legal, com has dit tu, que és molt consumida i la gent no la considera una droga, realment, per això. Llavors és quan hi ha el problema, no? Llavors, clar, està molt acceptada, i l'estar molt acceptada doncs dona peu a que la gent normalitzi aquests consums de risc.
Estaria molt a la línia del consum del tabac. Amb el tabac sí que s'estan fent campanyes de ja no es pot fumar als bars, ja no es pot fumar als restaurants. Amb l'alcohol, en canvi, sí que encara està més normalitzat aquest consum.
A més, destaquen que la gran quantitat de persones encastades no són conscients de tot el que beuen i que això pot provocar-los malalties relacionades amb el fetge o el pàncreas i també accidents de trànsit, entre d'altres.
En gastronomia, la Fira Orígens com a eina per donar a conèixer nous productes. Aquest és un dels avantatges que veuen alguns productors locals d'aquest espai alimentari que arriba a Olot aquest mateix cap de setmana. Un exemple és l'Aleix, de Verdures de la Canya, que enguany li han reconegut amb el segell de Girona Excel·lent els bitxos de Girona confitats en conserva. Ell, de fet, serà un dels productors de la comarca que serà present a la Fira Orígens.
Els bitxos confitats en conserva de l'Hort de les Mulleres enguany han estat reconeguts amb el segell de Girona Excel·lent. En parla Aleix Canalies, propietari de Verdures de la Canya.
El bitxo de Girona que ens han atorgat aquest any el segell de Girona Excel·lent és un producte que fa bastants anys que l'estem fent. Hem fet petites modificacions com ja ficar el tallat a dins del pot per tenir un producte més net i més fàcil de servir pel comprador. I és un producte molt tradicional que és una conserva bàsica d'aigua, sal i vinagre.
Després de collir-lo madur, el bitxo passa per un procés de maceració per acabar de convertir-se en un producte que es pot guardar fins a un any, donat que no ha estat sotmès a cap tractament tèrmic i s'ha elaborat amb el mètode de conserva tradicional.
Aquest segell jo crec que ens proporciona una identificació, un pes més important a l'hora de que la gent pugui conèixer aquest producte, ja que els de Girona Excel·lent promocionen els productes que han guanyat aquest guardó.
La verdura fresca segueix representant la majoria de producció i de vendes a Verdures de la Canya, tot i que continuen potenciant també els productes en conserva. Des de fa poc temps també fan tomàquet en conserva, i la conserva és una manera de reaprofitar excedents. Segons l'Aleix, la Fira Orígens és un bon espai on seguir donant a conèixer aquest tipus de productes.
Aquest cap de setmana la ciutat d'Olot s'ha convertit en la ciutat de la llum i el foc gràcies al Festival Lluèrnia, que també ha servit per ser un gran aparador per als estudiants de l'Escola d'Art d'Olot. Professors i alumnes del centre destaquen que la seva participació apropa els joves al món laboral. Fins una trentena de muntatges s'han repartit aquest cap de setmana per tota la ciutat. Guillem Guardiola.
L'Escola d'Art d'Olot continua present en cada edició del Festival Lluèrnia i enguany no ha sigut cap excepció. Una desena d'alumnes de l'Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques de Catalunya han elaborat un treball que vincula la llum amb la història del Museu dels Sants i el seu dia a dia. La iniciativa, que ha portat el nom de Baldac, ha suposat una gran oportunitat per estudiants com la Martina Ribas.
Doncs és una gran oportunitat per nosaltres per desprendre com la nostra creativitat i també per donar a veure, no, tot el que és un muntatge efímer.
Per la seva banda, el professor de l'Escola d'Art, Xavi Moliner, ha assegurat que el projecte els apropa en gran mesura a la feina real, perquè, encara que es tracti d'un muntatge efímer, no deixa de ser una petita part de les tasques que podrien realitzar en el futur món laboral.
Des dels estudis és que els alumnes treballen en un projecte real, és a dir, que és un projecte que s'ha de dur a terme. Llavors això és molt interessant perquè el projecte no queda sobre un paper, simplement amb les idees, sinó que s'ha de materialitzar i, per tant, tenen un esforç suplementari i una responsabilitat i una pressió també.
Olot s'ha omplert aquest divendres i dissabte de visitants d'arreu del territori català per copsar les gairebé trentena d'instal·lacions que s'han repartit entre els carrers de la ciutat. Milers de persones arribades de diferents punts del país no s'han volgut perdre projectes com Sincronum al Parc Nou, muntatges com Ciris a la plaça Vaireda, iniciatives com Arc Lumínic al costat del pavelló d'esports o fins i tot espectacles de foc com el Valhalla Calling a càrrec de Pim Pam Pum Foc.
I abans dels esports parlem d'una de les figures icòniques de casa nostra. Estem parlant de Rosa Serra, que ara, amb un llibre, recopila la trajectòria professional de la seva vida, tant personal com professional. Amb 79 anys, assegura que mai ha sigut una persona a fer balanços i que bona part de la seva vida se l'ha passada treballant. Ara, amb l'ajuda de la Maria Àngels Vilarrasa, han elaborat un llibre amb fotografies d'alguns dels seus principals treballs i també aquells records més especials.
Rosa Serra és considerada una de les millors escultores del món. Ara té 79 anys i continua tan enfeinada com sempre. Assegura que ella mai ha sigut persona de fer balanç del que ha fet i que sempre ha viscut molt al present.
No te'n dones compte ni de l'edat que tens ni de lo que estàs fent, perquè jo sempre ho he fet i encara ho faig. De tot dic que sí. Jo penso que ara en la meva situació actualment, per mi és una mica de mal ser treballar tant o intentar treballar tant i no tenir por.
Recentment la Rosa ha recopilat en un llibre alguns dels treballs que ha fet en aquestes 5 dècades d'escultura. Ho ha fet amb l'ajuda de Maria Àngels Vilarrasa del Setmanari La Comarca d'Olot, un recull fotogràfic en forma de catàleg que recull, any per any, algunes de les seves escultures més representatives.
Jo a 13 anys ja vaig plegar d'anar a escola i vaig treballar. I la vida, tot el que sé que no és treballar així, treballar, m'ho va ensenyar en Xavier. Perquè la vida, jo sempre li deia a Xavier, tindràs una pesadilla de mi, perquè el dia que em jubili seré una mala jubilada, que d'aquelles que poder et faré la vida impossible. I Xavier deia, bueno, ja ho veurem. Per què? Perquè la meva vida va ser sempre treballar i llavors això és un mal.
Aquell llibre li ha servit a Rosa Serra per posar cert ordre a la seva vida. Fer aquell llibre ha suposat per ella un divertiment i a la vegada un agraïment a aquelles persones que estima i que ha estimat.
Poder íntimament al meu interior, jo no me'n dono compte, és que penso que la vida ja s'acaba i llavors, bueno, però tampoc és que no m'hi preocupi ni em preocupi la mort, mai, no, és una cosa que no em preocupa. I l'única cosa és que penso que, esclar, intentar tenir les coses una mica que no doni molta feina als meus fills, que ja en tindran molta.
D'una de les coses que més orgullosa està és d'haver pogut transmetre a estudiants, petits i grans, tot el que ella ha après. De fet, una de les coses que més vida li donen a la Rosa és el fet d'envoltar-se sempre que pot de gent jove.
Penso que això a mi m'ajuda a viure, a tot, a viure, a crear i donar-me energies per poder treballar encara físicament i mentalment.
Rosa Serra viu des de fa temps al seu petit estudi d'Olot, on continua fent encàrrecs, des d'escultures que se'n van a Xina, Estats Units o Uganda, o bé la continuació de la col·lecció d'escultures dels esports olímpics que elabora pel Comitè Olímpic Internacional.
L'esport a Ràdio Olot.
A la carpeta d'aquest dilluns, pel que fa als esports, comencem parlant de la primera derrota de la temporada d'una Unió Esportiva Olot que va perdonar i ho va pagar amb aquesta primera derrota del curs per 0-1 a l'estadi municipal. Els olotins van desaprofitar nombroses ocasions de gol, es van quedar amb un home menys per l'expulsió d'Urri i van perdre per culpa d'un gol del Prat al temps afegit. La part positiva és que ni el Tona ni l'Hospitalet no ho van aprofitar. L'Olot continua líder, amb un punt de marge respecte dels seus perseguidors, David Planella.
És un tòpic, però és així. En el món de l'esport, qui perdona ho paga i la Unió Esportiva Olot ho va pagar de la manera més cruel possible, encaixant el gol del rival en el temps afegit quan jugava amb un home menys. El Prat, l'exequip de Pedro Dòlera, es va convertir en el primer butxí dels olotins aquesta temporada i el tècnic ho va lamentar d'aquesta manera a la sala de premsa.
Pues una putada, la veritat és que, no sé, analitzant el partit, crec que hi ha un partit abans i després de l'expulsió. Crec que l'equip ha sigut molt superior en moltes fases del partit, amb ocasions per haver obert el marcador molt abans, però bueno, tenim aquesta d'això que últimament no estem tenint encert de cara al gol, i clar, quan deixes el partit obert i et quedes en 10, pues les cames a vegades no donen tot el que han de donar, i bueno, al final ells han tingut dos contres, perquè clar, tu vols anar per la victòria, estàs en 10 i no recordes que estàs en un menys, deixes el camp obert, i això és un equip que això fa molt bé les transicions, i bueno, al final és que s'han donat tot l'espai.
L'Olot va mereixer marxar al descans per davant en el marcador. L'equip olotí va fer una primera part notable amb un grapat d'ocasions de gol. Blázquez i Pedro ho van provar amb dos xuts que van sortir a fora per poc. Marc Mas va perdonar el segon pal. Forés va fallar davant del porter. Moja va enviar un xut creuat que va desviar Mújica. El Prat va patir, però va arribar viu a la segona meitat quan, tot i les ocasions que va continuar tenint l'Olot, la més clara, un cop de cap d'Urri a l'àrea petita que va salvar Mújica, se li va posar el partit de cara. Al minut 33, el conjunt de Pedro Dólera es va quedar amb un home menys per doble targeta groga d'Urri. Malgrat això, els locals no es van arronsar i van tenir una gran oportunitat per guanyar. Un xut de Pedro a dins l'àrea, passada de Marc Mas, que el porter va treure amb la cama. Però van tornar a perdonar i el Prat els ho va fer pagar ja en el temps de descompte, amb un xut des de fora l'àrea de Lameles, que es va convertir en el 0-1.
Sabien que estava més a prop de la derrota, perquè cada jornada que passava al final algun dia arriba. No s'hagués agradat que fos avui a casa, però bueno, al final hem d'assimilar-ho com esport que és, i seguir la carrera de fons del marató que estem vivint, i ara pues, intentar recuperar anímicament, físicament, i preparar el partit de la Rapidenca el millor possible.
Aquesta és la primera derrota que encaixa a l'Olot, que fins ara estava invicta. Ara bé, no té conseqüències a la classificació. Els garrotxins continuen líders amb un punt més que l'Hospitalet, que va empatar contra el Reus, i que el Tona, que va perdre contra el Castelldefels. Diumenge que ve, a les 12 del migdia, visitaran el camp del Cué, una Rapidenca que aquesta jornada van a guanyar Mollerussa i ja suma 7 punts dels últims 12.
En hoquei patins tampoc grans notícies pel que fa a resultats, perquè l'hoquei Olot no és capaç d'esvair els fantasmes a fora de casa. Els olotins van caure per 3-2 i per segon desplaçament consecutiu a Sant Feliu de Codines. Un hat-trick de Yepes i un hoquei Olot gris van suposar la segona derrota del curs dels de Jordi García. Tot i avançar-se, els garrotxins no van ser capaços de gestionar ni l'avantatge ni les situacions de superioritat. La nota positiva va ser el gol del jove del planter de només 17 anys, Jan Aumatell. No hi ha manera. Lluny de casa, l'hoquei Olot no troba la tecla per sumar punts regularment, i menys quan es troba en situacions favorables com les d'aquest dissabte a Sant Feliu de Codines. Els olotins no van ser capaços d'aprofitar un bon inici de partit, on van ser clars dominadors i es van avançar al minut 4 gràcies a un gol de Ferran Sacrés. L'olotí va aprofitar una bola morta a la frontal de l'àrea per sorprendre tothom i posar el 0-1 al marcador. L'hoquei Olot esborrava les males sensacions momentàniament de la setmana passada davant l'Escola Lubians i veia com tenia el guió de partit desitjat. Per completar-ho, Cortilleres va veure la blava i l'hoquei Olot amb només 10 minuts ja es podia avançar per dos gols de diferència. No va ser així, perquè el porter del Sant Feliu, Oriol Amer, va aturar el forxut de Marc Prat. Tot i no anotar, els olotins seguien amb un jugador més respecte als locals, però la truita es va girar. Yepes, amb una acció individual, va ser capaç d'empatar i deixar amb un pam de nas als olotins. Era l'1-1, marcador amb el qual arribaríem al descans en un tram final de primera meitat on l'hoquei Olot ja anava de baixada. L'entrenador dels olotins és Jordi García.
Lo positiu, crec, que és que avui hem tingut ocasions, vale? Tingut més ocasions a les que els hi creen normalment. Llavors, a partir d'aquí, és el que diem, era un partit farragós, sí que és veritat que podíem haver estat millor, que hem fet alguns errors, que al final s'ha decantat pel tema de la pilota aturada, perquè al final amb 4 contra 3 ens fan... Nosaltres amb 4 i ells amb 3 ens fan el gol de l'empat.
A la represa del partit per part olotina no va millorar, sinó tot el contrari. L'equip va veure 3 blaves i va superar la barrera de les 10 faltes. Entre tot plegat, 2 gols de Yepes, un aprofitant la superioritat i l'altre des de la falta directa. Un cúmul d'errors que van condemnar a un hoquei Olot que a la recta final només va poder maquillar el marcador gràcies a un gol del jove jugador del planter, Jan Aumatell.
Sí, falta una mica més, falta un plus, ho mirarem, tornarem... Hi ha moments que estem millor i en moments que estem pitjor. Aquestes dinàmiques surten durant la temporada, i al final pues, hem de mirar d'aixecar-nos i de tornar a competir, que competim, però de ser superiors als altres.
Els fantasmes lluny de la Josep Jou segueixen vius. L'hoquei Olot ara suma 6 punts de 12 possibles i se situa a la part mitja de la taula del grup nord de l'hoquei Lliga Plata. Tocarà tornar-se a aixecar i l'hoquei Olot ho podrà fer dissabte vinent a partir de 7:45 del vespre a la Josep Jou davant el Vendrell. I tanquem la carpeta esportiva d'aquest dilluns, això sí, amb bones notícies, perquè el club tenis taula Olot va liquidar l'Alzira i s'erigeix com la gran revelació de la superdivisió. L'italià Marco Rec ha estat l'últim fitxatge en debutar i ho ha fet amb victòria. Els últims s'enfilen fins a la quarta posició de la taula i converteixen el pavelló d'esports en un gran fortí. L'Olot es desplaça fins al País Basc aquest divendres.
Ningú s'esperava aquest inici de Lliga. El club tenis taula Olot ha tombat aquest divendres l'Alzira i ha convertit el pavelló d'esports en un fortí molt difícil de conquerir. No ha sigut un partit fàcil, i menys per l'italià Marco Rec, l'última incorporació en estrenar-se, que, per cert, confia viure una gran experiència aquest curs. Som aquí per lluitar pels millors resultats possibles. A Itàlia també lluitem per la Lliga, amb Maniagol. Tenim molts partits d'aquí fins al final de la temporada, però intentarem fer-ho el millor possible.
They helped me to decide and then in the end I accept.
Precisament l'Internacional ha sigut l'encarregat d'obrir el partit. El primer joc no ha sigut bo, però lluny de caure rendit, Rec s'ha aixecat per posar el primer punt a favor de l'Olot davant un John Michael que no ha tingut res a fer. Smudenko tampoc ha tingut pietat contra Guillot i la seva victòria ja no ha significat cap sorpresa. El gran moment de la jornada ha arribat amb el nacional Arnau Pons. Picolín ha colpejat primer i s'ha endut els dos primers jocs, però quan tot semblava dat i beneït, el d'Esparreguera s'ha aixecat per culminar una remuntada històrica que ha sentenciat pràcticament el duel. Amb un gran 3-0 a l'electrònic, Smudenko ha demostrat una setmana més perquè és la gran garantia de la Lliga. L'ucraïnès ha liquidat Jan Michael en 3 jocs i ha fet guanyador el club tenis taula Olot. L'italià Marco Rec assegura que l'objectiu és mirar cap amunt.
We are fight here to...
Vaig parlar amb en Yaroslav, sabia que jugaria aquí. També amb en Maniagol, el meu company a l'equip nacional. Em van parlar molt bé de l'equip i del club. Em van ajudar a decidir fins que vaig acceptar. El club tenis taula Olot s'enfila fins a la quarta posició de la taula i consolida la plaça europea en un demolidor inici de Lliga. Els olotins ja han sumat 3 victòries i un empat a casa. Només han encaixat 2 derrotes, les dues a domicili. Tot apunta que el gran objectiu de la temporada, salvar la categoria, s'aconseguirà amb escreix. L'equip es desplaça fins a Irún, al País Basc, per enfrontar-se al EKN a Basc aquest divendres a la tarda.
Doncs amb la victòria del club tenis taula Olot tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 13 de novembre de 2023. Una victòria juntament amb altres temes esportius que seran protagonistes del tercer temps d'en David Planella d'aquí uns minuts a la sintonia de Ràdio Olot. Als serveis informatius tornem d'aquí un breus hores amb els butlletins habituals horaris d'aquesta casa, del 98.fm i també de radioolot.cat. Que acabin de passar un molt bon dilluns. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.